Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem la roda política i després de conèixer les opinions i valoracions inicials dels quatre representants polítics que ens acompanyen avui, ara és el torn de la tertúlia que conduirà l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, recorda'ns primer qui ens acompanya.
Doncs sí, fem un petit repàs als quatre integrants d'aquesta tertúlia política d'avui. Ens acompanya la Núria Güell, regidora del PSC a Bellvei, la Lluïsa Llop, exdiputada d'Esquerra Republicana, el Pere Regull, l'Impulsem Penedès, i el Jordi Pujol, militant de la CUP Sant Sadurní. Us saludem de nou a tots quatre i jo crec que podem començar parlant de pactes, d'aquesta formació de govern, d'aquestes converses que s'obriran a partir d'ara. Recordem que el nou Parlament s'ha de constituir abans de Sant Joan, per tant, ens espera un mes i mig molt intens de converses entre tots els partits. La Núria i el Pere ja ens donaven un parell de claus. Crec que, Lluïsa, començo per tu, perquè tant uns com els altres parlen d'Esquerra.
Però Esquerra ha sigut molt, molt clara en veu del president de la Generalitat en dir que entenem que els resultats és una esmena a les polítiques que hem estat desenvolupant, de les que nosaltres estem molt orgullosos, perquè aconseguir tenir un país amb rècord d'inversió estrangera, amb rècord d'exportacions, amb les taxes d'atur més baixes, amb les taxes d'atur femení més baixes, on s'han pogut revertir les retallades. Creiem que s'ha fet una feina ingent, però és evident que la gent no ho ha percebut així. I, per tant, insisteixo en les paraules del president de la Generalitat, d'en Pere Aragonès, els hi correspon gestionar el país a les dues forces que la ciutadania ha considerat que tenien les ofertes polítiques millors i que, per tant, són ells qui han de començar a treballar per veure com aconsegueixen una investidura. Nosaltres ens n'anem a l'oposició i farem una oposició constructiva perquè creiem que hem de fer això per la ciutadania, ajudar en tot allò que puguem. Però nosaltres ens n'anem a l'oposició i, per tant, sé que sempre és molt fàcil atacar Esquerra i que siguem els culpables de tot, però resulta que hi ha dues forces que tenen una responsabilitat i, per tant, el que haurien de fer és exercir-la.
La CUP també se'n va a l'oposició, Jordi.
Sí, nosaltres ja està clar que no participarem en cap lògica d'aliances o d'acords. És a dir, l'única possibilitat que hi havia, com hem fet en els últims anys, era doncs, que hi hagués una proposta independentista que requerís els vots de la CUP per la investidura i això no ha passat. No hi ha una majoria d'esquerres a l'esquerra del PSC on la CUP pogués sentir-se còmoda i nosaltres no diem només que no participarem en cap govern, com diuen els d'esquerres, sinó que hem dit obertament doncs, que no investirem, no participarem en una lògica d'investidura. Jo crec que el que és important a l'hora de plantejar-se acords, tant des de l'esquerra com des de l'independentisme, que els acords que es plantegin en aquest inici de mandat serveixin per reconstruir aquests espais polítics, serveixin per reconstruir confiança, per tornar a teixir una majoria independentista i una majoria d'esquerres, i això difícilment passa per doncs, donar suport o a una investidura d'illa o una investidura probablement fallida, com estan plantejant des de Junts. No? Per tant, doncs, el posicionament de la CUP entenc que anirà per aquí.
Pere, què en penses?
Bueno, penso que en política ja hem vist de tot, no? I aleshores, de més, coses més difícils han passat, no? I per tant, home, jo sempre, la veritat és que jo per Catalunya sempre prefereixo que hi hagi al davant de la presidència de la Generalitat sigui algú que estigui en un partit que no tingui de rendir comptes a ningú de fora de Catalunya. I per tant, doncs, una força catalana en què no hagi de demanar permís per fer res i que ho pugui demanar tot, que després tingui més o menys èxit, ja ho veurem, no? Però que en principi ho pugui demanar tot perquè no té de rendir comptes a ningú de fora, doncs jo ho prioritzaria, no? I això és el que em suposo que el president està demanant Esquerra, i aleshores a través de la política, el que se'n diu la política de les mil coses que pot haver en la política, podria arribar a passar doncs, que hi hagués el president Puigdemont, que malgrat haver quedat segona força, com jo repeteixo, explicava abans, no? El senyor Sánchez és president sent segona força, el senyor Collboni és alcalde sent segona força, doncs perfectament podria donar-se aquest cas. No? Ara, clar, hi ha d'haver la complicitat d'altres partits que entenguin també que al capdavant de la Generalitat hi ha d'haver una persona pertanyent a un partit que no tingui de rendir comptes a ningú de fora.
Núria?
Bueno, relativament amb el Pere, em sembla que es diu Pere, no el coneixo, però, a veure, deixem que... Perdona?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
No et coneixo, però bueno, és igual, hem de parlar entre tots. I, a veure, estem parlant de que la primera força ha sigut el PSC i jo, personalment, ja no puc dir res més, seria molt raro de que es haguéssim d'estendre amb una votació perquè sigués el senyor Puigdemont president de la Generalitat. Això no se m'ha passat pel cap a mi ni morte, però bueno, tot pot passar en política, és el que dèiem. Jo no sóc partidària de pactar amb Junts, ni molt menys sóc partidària de que Esquerra donés un pas endavant i almenys en donar d'això que sigués president el Salvador, el Salvador Illa. Sempre he sigut partidària d'això d'esquerres, o sigui que no conto ni espero que tinguem que parlar o que tinguem que tenir Junts dintre del govern o que Junts nosaltres haguéssim de donar la presidència. Això pel meu cap no passa. Però, bueno, en política hi ha de tot. I s'han de sentar. Estem a molt pocs dies de que han votat. El que no contemplo és unes altres votacions i crec que unes altres eleccions no, i crec que ningú les contemplem. Però em dóna la impressió que el senyor Puigdemont vol forçar això. I jo amb això no hi estic d'acord. El senyor Puigdemont sap que no té els vots suficients per poder ser president de la Generalitat. Això és una cosa personal meva, oi? Però crec que el partit també ho pensa, això, i que hauríem de cooperar entre tots de que la força més votada, doncs, en aquest cas, pues, des d'Esquerra, fes un pas endavant i que pogués ser el Salvador Illa president de la Generalitat amb sempre arribar a acords puntuals, com ara ha fet el Salvador estant a l'oposició, havent guanyat unes eleccions i, per suposat, hi va haver més diputats independentistes com Esquerra i Junts, i, per tant, el president de la Generalitat va ser el Pere Aragonès. Però el PSC sempre ha col·laborat, i s'ha de recalcar això, amb els pressupostos de la Generalitat es van aprovar perquè el PSC va votar a favor i ha ajudat amb altres coses puntuals. Per tant, Esquerra això també hauria de veure-ho. Crec que ja ho està pensant. Crec que no tot s'acaba aquí en 3 dies, que hi ha dies per pensar-ho i per fer-ho. I des d'aquí és això. Vull dir, no puc dir res més.
Bé, jo si puc intervenir, jo el que, una cosa que plantejaria és que em sobten, no, aquests escarafalls que fa la representant del PSC quan hem vist en campanya que hi ha una majoria hi ha un consens entre Junts i PSC per un model de país concret, el model del Hard Rock, el model del Quart Cinturó, el model de l'ampliació de l'aeroport, hi ha un model de país que no aposta per la regulació de lloguers, és a dir, jo crec que el PSC i Junts tenen un model de país molt similar, més enllà d'aquesta significació. Llavors, veurem si finalment Esquerra o Comuns acaba donant suport a un d'aquests dos actors, però no, jo crec que si els que volem construir un model de país diferent hem d'apostar per construir una majoria alternativa a tot allò que representen Junts i PSC. I en tot cas, que si el que volen és, no, construir Hard Rocks, construir quarts cinturons i totes aquestes coses, doncs que s'entenguin ells i nosaltres fer els deures per a les properes eleccions poder presentar una proposta que impugni tot això.
En la línia del que diu el Jordi, quarts cinturons i quarts carrils de l'autopista passant per sobre el Penedès, etc, etc, etc. A mi em sorprèn molt que s'estigui parlant de donar els vots d'aquesta manera sense que ningú parli. És a dir, estem intentant repetir el model de les eleccions, que només un ha parlat de si marxaven i els altres de si tornaven, però no hem parlat de propostes. Per tant, ens estan dient, senyors d'Esquerra Republicana, feu-nos presidents a nosaltres, que som els més guapos. No diuen això, però ho poso molt amb aquest nivell. Però amb quines propostes? Què hi pensen fer a la Generalitat? Per tant, jo crec que és importantíssim saber quin model de país volen els uns i els altres. Quines polítiques pensen tirar endavant? Investim a uns o altres, i insisteixo en la mateixa línia del que deia el Jordi, amb dos models de país molt similars que nosaltres no compartim. I el que també em sobta per part d'en Pere, per part de Junts, és que s'estigui parlant de que es vol prioritzar un president que no tingui obediència a Madrid, un president independentista, etc, i no s'estigui intentant parlar, com a mínim d'entrada, amb les dues forces independentistes que hi ha al Parlament de Catalunya. És a dir, per què només parlar d'Esquerra? Per què no parlem amb la CUP? És a dir, si de debò volem un model independentista i ens posem d'acord en les polítiques que s'han de fer de cara a la investidura, no entenc que d'entrada es menystingui la CUP, perquè la CUP, el president Aragonès, el va investir en base a una sèrie de propostes. Després va evolucionar com va evolucionar la legislatura, però és evident que amb la CUP s'hi ha de parlar igual que es parla amb la resta de forces. I, per tant, jo crec que no és un tema d'Esquerra uns o altres, sinó és un tema de què hi anem a fer en aquest futur govern de la Generalitat. I crec que estaria molt bé que plantegessin propostes.
Pere, per al·lusions, si vols.
Sí. La veritat és que, clar, quan sento ara la Lluïsa, torno a sentir a l'esquerra aquella de la bandera i de quan estava sempre l'oposició, no? I potser el problema que té Esquerra, i per això han rebut, és perquè quan estaven al govern intentaven fer veure una cosa que no era, no? O sigui, tota aquesta postura, aquestes posicions i aquestes polítiques d'esquerres, l'Esquerra Republicana és un partit d'esquerres, molt més a l'esquerra que el PSC, i segurament molt més a prop de la CUP, ja veiem la població com les entès. Ja veiem tot el sector d'ensenyament empipat, veiem el sector de les presons empipat, veiem el sector de la pagesia empipat, veiem, és el que deia abans, no? Hem aconseguit un gran consens en contra. I això són les polítiques d'esquerres. I, per tant, des de Junts, el que segur, jo repeteixo, jo soc d'Impulsem Penedès i no parlo en nom de Junts, però entenc perfectament, perquè estic, em sento proper, i els hi han donat suport, doncs que Junts no té una mentalitat i un model de país extrem com ara volen visualitzar aquest carroc radical tot el que estaven dient ara, sinó que el que hi ha és aquest món, i la política és així, hi ha molts matisos. Perquè és evident que hi ha una problemàtica de circulació, que es necessita fer alguna cosa. I el que no pot ser és que només estiguem amb la bandera dient no a tot, que és el que estan fent o fan totes aquestes forces d'esquerres, i el que havia fet sempre Esquerra Republicana, que és no a tot. I no al Hard Rock, no a l'ampliació de l'aeroport, no a les fotovoltaiques, no al pas o l'ampliació de les vies de comunicació. I el que s'ha de fer és pactat, i això és treballar-ho i negociar-ho, perquè és evident que ens passarà. És evident, i t'ho dic com a penedesenc, és evident que ens passarà, que s'ha de buscar la manera que ens afecti el mínimament possible el Penedès. I això és el que s'ha de, fer, i és el que s'ha de lluitar. Per tant, el que nosaltres el que no som és uns radicals que anem amb la bandera de que no a qualsevol canvi, no, perquè escolta, el món hi ha d'haver canvis. El món hi ha d'haver canvis perquè tot va evolucionant. I en el fons, fixeu-vos una cosa, el poble ho ha dit, la població ho ha dit, aquests que tota la campanya de la CUP o d'Iniciativa, o de Comuns, perdó, de Comuns i Esquerra amb la boca petita, s'ha basat en tot el tema de l'aeroport i el Hard Rock, etc, etc, i resulta que el poble vota i uns perden 4 regidors, 4 diputats, els altres en perden 10, els altres... Escolta, una davallada terrible. Doncs el que hem de fer és rumiar, escolta, per què el poble ens ha castigat? Per què el poble, quan mai havia fet tanta campanya sobre aquests temes i resulta que ens ha castigat? És com l'entrada a l'extrema dreta. L'entrada a l'extrema dreta és greu. Als parlaments ja passa això, hi ha extrema dreta i extrema esquerra, hi ha els dos, molt bé. Però quan aquestes dues forces hi són, i a més són potents, el que hem de fer és no preocupar-nos per què hi sinó és preocupar-nos pel motiu de per què hi són. I per tant s'ha de rumiar molt bé per què hi són. I el que hem de fer és fer el que convingui perquè no hi hagi aquests. I perquè hi hagi una política de diàleg i d'entesa en tots els sectors. Que és el que no hi ha hagut fins ara. I el problema que hi ha hagut fins ara és... ja ho sabíem que hi havia sequera. I els pagesos ja ho saben que això és un problema. Però sap quin és el problema? Que no hi havia empatia. Moltes vegades hi ha hagut manifestacions i manifestacions amb persones molt empipades perquè l'autoritat que estaria de parlar amb ells, no s'hi reunia. Això és molt greu, aquesta falta d'empatia social, no? Aleshores, aquí tots hem de prendre lliçons. Nosaltres, històricament, també hem rebut revesos. I aleshores és qüestió d'entendre el per què reps les bufetades, no? I això és el que jo demano. I el que jo us dic, perdona, i acabo aquí, el que jo dic és que, escolta, tot aquest model de... no existeix, que us penseu que som el dimoni escuat, que només pensem en aquest carroc radical, algú destrossarà tot, i aquest aeroport que matarà totes les possibilitats de... No, home, no, escolta, el que s'ha de fer és mirar que Barcelona i Catalunya pugui ser potent dins d'Europa, i per això necessita un aeroport potent. I el que s'ha de fer en combinació i mirant que afecta el mínim... Clar que sí, com fan a tota Europa, i com fan, clar que sí, i tots els temes s'han de mirar, el tema de les comunicacions, aquest vial nou, que diuen de posar, bueno, escolta, s'ha de posar la manera que ens afecti menys, que no destrossin el Penedès com es volia fer en el seu moment.
No, no, jo per incidir he escoltat el discurs que feia el representant de Junts, però sí que el que no es pot acceptar és que intenti colar, com ho ha dit aquí, no, és que hi ha extrema esquerra i extrema dreta, no? Com si siguessin dos coses iguals, igualment preocupants, no? Com si sigués el mateix estar defensant la igualtat que està defensant doncs, que hi hagi unes capes de població que no tinguin drets, que és el mateix assenyalar l'immigrant que reclamar igualtat social, no? Per tant, això no es pot admetre, diu molt de cap on està mirant, de cap on està mirant Junts i d'aquí i a quins sectors de la població vol interpel·lar. I també tampoc li puc permetre que intenti caricaturitzar-nos, no? També ho feia referència a Esquerra, però també a la CUP, de dir que som el del no a tot. Escolti, nosaltres som el del no, evidentment. Quan parlem del Hard Rock, som els del no a les agressions al territori. Som els del no a la precarietat que comportarà aquest model econòmic que ens volen imposar i que és el mateix model econòmic que vol imposar el PSC i que volen imposar des de l'Estat. I són els de Junts que estan comprant precisament per molt fidelitat o sense que no tinguin que siguin un partit estrictament català, al final el que estan comprant és el marc econòmic que ens vol imposar l'Estat espanyol, que és de més precarietat i més estacionalitat i, a més, per exemple, aquí al Baix Penedès, que ens afecta doncs, al Penedès, en el Baix Penedès, a la costa i tot plegat, no? Per tant, ells volen comprar un marc, que és veritat, han guanyat les eleccions, però que hi ha molta gent que no el compra, no? Tota la massificació turística amb els problemes que comporta. Quan parlem de la transició ecològica. Ells estan apostant per un model de transició ecològica que deixa en mans de les mateixes oligarquies elèctriques, no? La implantació de plaques fotovoltaiques. Doncs, evidentment, nosaltres som els de no això, no perquè no tinguem una alternativa, perquè nosaltres apostem per un model doncs, públic, sostenible, i ells precisament són els que s'oposen en aquest model, que sí que és veritat que no hem sabut segurament explicar perquè la gent ens donés la seva confiança a les urnes, però que jo crec que té amplis consensos.
Jo també davant d'aquest discurs que feia en Pere Regull, dades davant de desinformació i de proclames, dades. El govern d'Esquerra Republicana és qui ha portat les inversions industrials més grans dels últims 30 anys en aquest país, començant per Xeri a Nissan, però també a l'Ebre, però també a Montroig del Camp, etc etc etc. Per tant, els del no a tot, no. Deia que som els del no a les energies renovables. Després de molts anys de que per part de Convergència o postconvergència es portessin les polítiques de renovables en aquest país. El 2021 aquest país generava 9 megawatts d'energies renovables. 9 megawatts el 2021, amb tots els anys que ells havien portat aquestes polítiques. Aquests que ell diu que som els del no a les energies renovables d'Esquerra Republicana, el 2023 el país ja generava 1.364 megawatts. De 9 a 1.364 megawatts en dos anys. I no fent macroprojectes en mans dels que sempre han controlat l'energia solar. Més dades. Ampliació de l'aeroport cap a la Ricarda. Primer, un impacte ecològic absolutament inassumible. Segon, i en termes dels que ells sempre parlen, d'impacte econòmic, l'ampliació de la pista de l'aeroport cap a la Ricarda suposa perjudicar greument el port de Barcelona i l'entrada de contenidors pel port de Barcelona, una dels nostres pilars de l'economia del nostre país. Per tant, no és no a tot sense raonament. Un altre argument, ara ens deia el Pere Regull que, clar, el quart carril de l'autopista ha de passar, perquè segur que ha de passar. És exactament el mateix que van fer quan intentaven entrar al quart cinturó en el Penedès. I la gent de Sant Sadurní, la gent de Sant Llorenç d'Hortons i la gent de Gelida sabíem l'afectació que tenia entrar al quart carril, perdó, al quart cinturó al dintre del Penedès. I ens hi vam oposar, sí, clar que ens hi vam oposar, i ens vam quedar molt sols. Però, afortunadament, la societat civil va estar al nostre costat i hem aconseguit que aquest quart cinturó no entri al Penedès. Segons ells, que sempre tenen aquesta visió de formigó i d'una política molt dels anys 90 de grans infraestructures que en el seu moment els hi donava rèdits no polítics, sinó d'una altra mena, resulta que nosaltres ens hi oposem. Però, insisteixo, no a tot. He posat exemples del que ha sigut sí i hem tirat endavant, perquè és evident que el país progressa i hem d'aconseguir progressar, però no a projectes que tenen més a veure amb lògiques dels anys 80 i 90 que no pas del segle XXI, on sabem que els recursos no són infinits.
Pere, bueno, si vols contestar.
Sí, i tant. Bueno, ja han dit moltes coses que donaria per un debat de 4 hores. Però, en tot cas, coses que ara deia la Lluïsa, no? Escolta, a veure, Lluïsa, tu que has sigut alcaldessa, has sigut diputada, tu saps que si ara hem passat a no sé quants megabytes d'energies alternatives, no s'ha fet en dos anys. No hi ha res en política que es faci en dos anys. En política, des que comences a rumiar un tema, el poses sobre la taula, s'acaba aprovant i s'acaba posant en pràctica, en passen molt més d'anys. És així, és trist, però és així. I no tornarà ningú. No tornarà ningú. I, per tant, moltes vegades la política el que és el resultat d'accions que s'han fet en passat abans 3-4 anys enrere. Per tant, aquestes dades de que en dos anys han passat de nou a 1.000, no enganyem a ningú. El quart cinturó, no me'l comparis, el quart cinturó, som els primers que estem abrandadament en contra del quart cinturó que trinxava el Penedès. Desenganya't, completament en contra. Completament en contra.
No és cert, Pere, no és cert.
Perdona, no sols això, sinó que amb el tema aquest del vial paral·lel, vosaltres hi estàveu d'acord. Vosaltres hi estàveu d'acord. I és veritat, només heu canviat a l'últim moment per l'electoralisme. I el que és evident és que hi ha un problema greu de circulació i que el Penedès, per la ubicació que tenim, haurem de donar una sortida i hem de buscar que sigui la sortida que no ens afecti, que no ens afecti negativament. I és així. I a tots ens agradaria ser la illa, el gran jardí immaculat. Però, escolta, estem entre dues àrees i per tant, haurem de fer política per aconseguir mantenir la qualitat de vida, la qualitat paisatgística i fer-ho tot, però també s'ha de permetre l'altre, perquè saps que t'acabarà passant. I és un animal...
Perdona'm que arribem al punt de 10:45 i ens hem d'acomiadar. Un veritable plaer, Núria Güell, Lluís Alló, Pere Regull, Jordi Pujol, tenir-vos avui aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i que vagi superbé.
Gràcies.
Bé, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.
Molt bé, sí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:45 del matí. I us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem a Sant Sadurní explicant-vos que torna a l'estat d'excepcionalitat per sequera. Aquest dilluns ha entrat en vigor la resolució aprovada pel Govern de la Generalitat que declara el retorn a l'estat d'excepcionalitat per sequera en l'àmbit dels embassaments Ter Llobregat, entre els que hi ha Sant Sadurní d'Anoia, entre altres municipis de la comarca del Penedès. Aquest canvi suposarà la revisió d'algunes limitacions i restriccions en els abastaments i consums que es mantenien des de la declaració de la fase 1 d'emergència. L'Ajuntament de Sant Sadurní demana a la ciutadania i al teixit productiu la màxima responsabilitat i cooperació per continuar moderant i racionalitzant el consum d'aigua i recomanar un consum domèstic per habitant i dia de 90 litres. En els propers dies, alguns serveis municipals adoptaran mesures als equipaments i instal·lacions per tal d'adaptar-les a la nova situació d'excepcionalitat. I d'altra banda, paradistes del Mercat de Calafell temen una reducció de la clientela pels canvis dels accessos del Mercadona. Diversos paradistes del Mercat Municipal a Calafell han mostrat el seu malestar per les obres de reestructuració que es faran aquest any al Mercadona. Els treballs projectats preveuen diversos canvis als accessos al supermercat, uns canvis que els paradistes consideren afectaran l'afluència de clientela en les seves parades. Des de fa 10 anys, una quinzena de paradistes comparteix el recinte amb aquesta gran superfície alimentària. Tant per entrar com pel sortir del Mercadona s'ha de passar per l'interior del recinte, fet que promou l'afluència de gent a les parades, com reconeixen els mateixos comerciants. Ara, però, la gran superfície farà diversos canvis que, segons els paradistes, comportaran canvis importants també en aquest aspecte. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, no comparteix les consideracions d'aquests comerciants. Tot i els canvis, l'accés seguirà fent per dins del mercat i no afectarà l'afluència de gent a les parades, ha explicat. Ferrer sí que confirma que s'obrirà una altra porta al vestíbul, que és la que farà de sortida. Respecte a la manca d'informació, el Batlle de Calafell assevera que els paradistes sabien que el Mercadona tenia projectades diverses obres, però que, com les que de la part superior no començaran fins després de l'estiu, l'Ajuntament no ha convocat reunió amb ells per explicar tots els detalls fins a finals d'aquest mes. Els castellers de Vilafranca posen la salut mental al centre amb els assajos psicològics. Uns castellers de Vilafranca que han posat en marxa tot un seguit d'assaigs psicològics oberts a tota la colla per optimitzar el rendiment i la salut mental, així com gestionar la pressió i les emocions i mantenir el focus d'atenció. En les sessions que es fan un cop al mes a Cal Figuerot, es tracten temes com l'autoconfiança o les rutines de gestió de la pressió. La primera jornada conjunta va tenir lloc divendres passat amb una seixantena de persones que van posar en comú diferents aspectes de la pràctica castellera. A banda de les sessions obertes, també es faran intervencions individuals, les que calgui. A més de les sessions grupals i individuals, també hi haurà sessions específiques per l'equip directiu i per la tècnica de la colla. I afegirem també que hi ha un aparcament de bicicletes a l'escola de Sant Martí Sarroca, atenent una petició de la direcció de l'escola Jaume Balmes i de diverses famílies que s'han adreçat a l'Ajuntament de Sant Martí amb l'ànim d'afavorir la mobilitat verda i disminuir el motor. L'Ajuntament ha instal·lat un aparcament de bicicletes a l'entrada de l'escola per l'accés del passeig esportiu. En funció de l'acceptació que tingui aquesta iniciativa, es podria ampliar també a més punts del municipi. Amb actuacions d'aquest tipus, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca vol animar els nois i noies a fer ús de la bicicleta.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Penedès en xarxa. I després del flaix informatiu arriba una de les seccions més sabroses del Penedès en xarxa, la gastronòmica, i, com sempre, acompanyada de dos cracs del sector. Tornem a la capital del Cava, on l'Eli compta amb un dels dos protagonistes d'aquest duet. Bon dia, Eli.
Molt bon dia de nou. Doncs efectivament ens acompanya ja aquí els estudis el Xavi Roig de Calfero. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, ja preparant l'estiu, l'únic que avui estem alegres perquè està plovent, aquelles sí. coses rares que dius, bueno, aquí Sant Sadurní plou, no sé com ho tindrem per Calafell, però aquí doncs ens està plovent. I, bueno, clar, he vingut sense paraigües ni res, perquè coses que ja no saps on els tens guardats, aquestes coses. Però bé, que ens fan. Doncs encara que avui tinguem un dia gris, doncs ja pensem en estiu, i ara ja doncs, és moment que tenim a sobre, ja comencen finals de celebracions de finals de temporada de coses, comença, tenim Sant Joan d'aquí un mes a tocar, que ja hem de fer modo estiu, i ara ja amb la botiga estem començant a preparar doncs, promocions per Sant Joan, per una mica els escumosos quan venen més de gust. Bueno, els escumosos sempre venen de gust, però una mica doncs, és el tema de que ens portem. I també, bueno, ara el David també ens presentarà una novetat que s'està currant uns petits vídeos explicant els maridatges que fem, que mica en mica doncs, anirem doncs, també a... Bueno, que a més de parlar aquí a la ràdio, doncs també, si es pot veure gràficament, ho anirem publicant i anem explicant una mica més gràfic a les xarxes. Aquesta, el que ha sortit aquí doncs, espontàniament a les xarxes o que ens heu proposat vosaltres, doncs ara doncs, està veient els seus fruits i, bueno, i superbé.
Hem compartit nosaltres també aquest últim maridatge que vau fer el mes passat i anem a saludar al David. David, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Molt bé, aquí també ara... plovem molt.
Bueno, doncs estem contents per aquesta, sí, tant, per aquesta pluja tan i tan necessària. Ara el Xavi ens parlava d'aquesta novetat que teniu.
Sí, li vaig proposar doncs això, d'intentar no, fer una miqueta la gravació d'aquestes receptes que fem aquí en xarxa, no, diguéssim, i de quilòmetre zero, de transportar una miqueta les xarxes a través de vídeo, no? I sí, vam fer bueno, una petita prova ara per Sant Jordi amb una de les receptes que us vam fer. Ara ja en tenim una gravada també de la darrera d'uns seitons marinats que us vam proposar i sortirà publicada aviat, si no és avui, serà demà. I així, mira, també poder la gent, a part de que ens escolti, que també ho pugui veure el que expliquem aquí.
Ara, a banda de fer-nos venir salivera via ones radiofòniques, podrem veure aquests vídeos a través de les xarxes socials. I, David, si et sembla, abans de començar a conèixer aquests plats que ens portes avui i que el Xavi ens maridarà, producte de temporada, què tenim ara?
Bueno, ara estem una miqueta a l'impàs, no? I, com ben deia una miqueta, estem mirant ja tot una miqueta a l'estiu, però bueno, encara continuem una miqueta amb el tema de la primavera, no? Per tant, s'han de continuar gaudint doncs, de faves, de pèsols, però les faves ja seran les últimes, els pèsols també ja seran els últims, però cal aprofitar una miqueta tot això, no? Pues un dels productes que us porto avui, pues, per exemple, els espàrrecs, no? Els espàrrecs, que també és una verdura de primavera, tant el verd com el blanc, doncs que et permet una miqueta gaudir d'aquesta temporada, no? I després al mar, una miqueta, doncs, bueno, jo seguiria una miqueta amb l'economia blava, amb el peix blau, que també ens dona una miqueta per aquí. Però, bueno, avui també us portaré un peix una miqueta diferent. I després amb el tema de la fruita, doncs, bueno, ara ja començarem amb... Estem encara amb la temporada de maduixes, no? Que estem molt acostumats a veure-les tot l'any, però és veritat que és ara la temporada, no? Llavors, ara ja comencem a veure cireres, ja començarem a veure fruita de pinyol, doncs una miqueta això, no? Encara n'hi ha cap a l'estiu.
Doncs anem, si et sembla, amb el primer plat. Què ens proposes?
Pues mira, el primer plat us proposo una miqueta doncs, barrejar doncs, amb primer això, l'espàrrec, no? L'espàrrec blanc. Doncs de que no estem molt habituats a cuinar-lo, no? Simplement a comprar-lo en conserva. O, no? Habitualment és estrany doncs, fer-lo servir doncs, com a producte fresc. Però ara, quan és la temporada, i per exemple, sí que tots tenim al cap l'espàrrec blanc de Navarra, però aquí a Catalunya també tenim no una denominació d'origen dental protegida, però sí que una associació de l'espàrrec blanc de Gavà, d'acord? Igual que hi ha l'escarxofa del Prat, l'espàrrec blanc de Gavà doncs, seria una mica l'insígnia d'aquest parc agrari no, que hi ha aquí a la zona del Llobregat. Per fer aquest espàrrec blanc sí que és una miqueta, com que estem acostumats a comprar-los una mica amb conserva, que són molt bons, si n'hi ha de molt bons, si les conserves poden ser molt bones, eh? Sí que és veritat doncs, que no coneixem tant com cuinar-lo. L'espàrrec blanc s'ha de pelar, d'acord? Aquest espàrrec blanc, doncs, el primer s'ha d'agafar, doncs, pelar-lo. I pelar-lo, diguéssim, com fer dues passades. Per què? Perquè al final la pell, val? La diferència entre l'espàrrec blanc i el verd és bàsicament que l'espàrrec blanc, a mesura que va creixent, es va tornant a tapar, d'acord? Llavors no li toca el sol. Llavors l'espàrrec verd, sí, l'espàrrec verd surt, i al tocar-li el sol el que fa generar aquesta clorofila, no? Que el que fa és una miqueta tornar-lo verd, d'acord? És allà una miqueta la diferència. Llavors, clar, aquest l'espàrrec blanc sempre té la pell molt més dura, per tant, el pelarem bé, d'acord? Llavors, la forma tradicional de coure l'espàrrec és coure'ls amb una olla alta, val? Es lliguen i es deixa les puntetes que no acabi de cobrir l'aigua. Llavors, es fica a foc suau i es cou al voltant d'uns 15 minutets amb sal. A mi m'agrada ficar-li un puntet de sucre, simplement mitja culleradeta, per donar-li, per contrastar una miqueta aquest gust amarg que té l'espàrrec blanc. Val? Això es fica a bullir i això es cou 15 minuts. Es couen així de peu perquè, diguéssim, el tronc necessita més temps i la punteta, diguéssim, el que ha de quedar més tendre, doncs es couen una miqueta al vapor. Si no tenim fil de brida, el que podem fer és tallar quatre dits la part de dalt, d'acord, i coure separat del tronc. Llavors, el tronc el courem això 15 minutets i la part de dalt, doncs, amb 8 minutets, 7, també dependrà una miqueta de l'espàrrec si és molt gruixut, no? O és més primet, que això també ja el haurem de triar. D'acord? Però simplement quan clavem un ganivet i veiem que està tendre, ja tenim aquest espàrrec, el que seria l'espàrrec cuit. Això ho deixem refredar i aquest espàrrec ja veureu que si no heu provat mai un espàrrec així de temporada fresc, bueno, té un gust molt peculiar, molt bo doncs, d'un producte fresc. Això ho deixarem refredat i llavors prepararem una miqueta aquí, preparem avui una amanida d'espàrrec, moixina, val? I una maionesa lleugereta d'anissat i fonoll, d'acord? La moixina és un peix, val? De fet, és un petit tauró que és molt abundant aquí al Mediterrani i surt molt a la llotja tant de les comarques del Penedès com del Tarragonès, val? Hi ha plats molt tradicionals al Penedès, com és la moixina amb all i pebre o la moixina amb romesco, però avui el que farem és aquest tauró, vale? Que és un petit tauró, que això és molt adient per... I els que sou pares, a vegades ho podeu veure amb els menús infantils, no? Que hi ha peixos amb noms estranys, moixina, i un és aquest, perquè és un tauró i el seu tauró no té espines. Per tant, és un gran avantatge a l'hora de cuinar per nens. Llavors, aquesta moixina, que normalment al mercat la veurem pelada, perquè només es ven el que seria un tronc, el tallarem doncs, amb rodanxa, com us dic, no té espines, té un cartílag al mig, i el ficarem a confitar amb una miqueta d'oli, oli bo, oli verge extra, uns grans de pebre, unes fulles de llorer, una mica de romaní, una miqueta de farigola, i això el deixarem doncs, a confitar uns 20 minuts, això, amb un oli suau i el deixarem apartat. Un cop ja el tenim fred, el que muntarem seria una miqueta aquesta maionesa fina d'anissats. Com ho faríem, això? Doncs pues mira, amb fonoll d'aquest de marge, ara és, no? I més ara que amb aquesta pluja en sortirà moltíssim, és anar pels marges dels camins de les nostres pobles i agafar aquest fonoll fred que hi ha. Això ho agafarem i ho escaldarem. D'acord? Ho escaldarem i aconseguirem doncs, de concentrar el gust i color. Agafarem una miqueta un ou, d'acord? I ficarem aquest anís escaldat i triturarem, val? Que quedi ja ben trituradet. Una miqueta de sal i muntarem una miqueta amb un bon oli com si féssim una maionesa. Val? Un cop ho tenim muntat, doncs tindrem aquesta maionesa d'anissats molt bona. I el fonoll, d'acord? Agafarem un bulb de fonoll, que també és temporada ara, i el tallarem molt finet, com si talléssim fina una ceba molt fineta. Això ho ficarem amb aigua i gel, que quedi ben cruixentet, i quan ja ho tinguem, doncs muntarem aquesta manera, com farem una miqueta d'espàrrecs, una miqueta de mugina confitada, d'acord? Aquest fonoll, doncs, fresc, i aquesta maionesa de anissats per sobre. I tindrem una amanida una miqueta de temporada de primavera, doncs, bueno, diferent per sorprendre una miqueta amb productes d'aquí i de proximitat.
Xavi, com maridem aquest entrant?
Jo, doncs, bueno, sempre el fonoll, aquests aromes anissats em recorden, doncs, a la veritat de raïm xarel·lo, i no sé si és que vas pels marges i vas veient el fonoll, aquest aroma, doncs, entre vegetal i anissat, i llavors, doncs, una mica, doncs, aquí també era buscar un xarel·lo que també tingui aquestes notes semblants per buscar el punt d'afinitat. I llavors, la idea era presento, diríem, l'Ànima Mundi, que és com els vins del celler A.T. Roca, que doncs ara tenen celler nou a Sant Sebastià dels Gorgs, i concretament un vi que es diu Grés. Grés una mica, doncs, bueno, ve el nom, doncs, una mica un homenatge a la pedra calcària que hi ha, doncs, molt aquí al Penedès, i llavors, doncs, és un vi blanc que l'han tingut a la meitat, ha passat per, bueno, ha estat fermentat i elaborat amb inoxidable, i l'altra meitat amb barriques de 500 litres, però ja de més d'un any, que tampoc el gust de la fusta no es nota. I llavors treballen amb poca intervenció, amb llevats salvatges i indígenes, que també, doncs, et dona, doncs, un punt de feréstec, o que ja no és el superaromàtic xarel·lo, diríem, sinó que té aquestes notes, bueno, d'anisades vegetals, i després en boca és bastant persistent. I ja acaba de sortir, doncs, l'anyada 2023, que pensant en un producte fresc, d'amanida, també anem, doncs, amb un producte jove, però amb moltes notes anisades i amb persistència en boca, que seria, doncs, aquest Ànima Mundi.
David, anem amb el principal?
Sí, mira, avui us porto un tall de carn, val, de la vella, que no és molt conegut aquí a Catalunya, però, per exemple, a França es fa servir molt. Llavors, bueno, com sempre, recomanem, no, anar a mercat, anar a carnisseria, no, parlar amb el carnisser, que us proposin carns, que us proposin talls, que això no ho aconseguirem mai si ho comprem dins d'un paquet, no, la carn i tot això. Llavors us proposo l'onglet, val? L'onglet de vedella, que és una... que també en català es pot dir entrama, però no s'ha de confondre mai amb l'entranya, val? Que això és un tall argentí, que és d'una altra part, i no té res a veure. Llavors jo sempre us recomano que quan aneu a carnisser demaneu l'onglet o l'entrama, val? Aquesta peça de carn prové, bueno, és una peça petita de que prové on està el diafragma de l'animal, d'acord? Té un to molt vermellós perquè està, bueno, està molt a prop diguéssim, d'aquest diafragma, i llavors li agafa molt de gust. I a més és molt tendre, d'acord? Jo diria que és com un segon filet, d'acord? Poc conegut, que ens serveix molt, doncs, per fer tant a la brasa com també, doncs, per fer, doncs, algun plat una miqueta diferent, d'acord? Com que anireu a carnisser una miqueta, agafar aquest tall de vedell, aquest tall, doncs, té com una mena de filament. El que fa és separar la carn en dues, que li podeu dir al carnisser que us la separi, o si no, també es pot cuinar tota sencera i després presentar-la a la taula i tallar-la, no, diguéssim així, amb trossos, presentar-la al mig de la taula i anar agafant d'allí al mig, no? Que això també és una cosa que, bueno, que pot ser diferent a l'hora de rebre convidats, doncs, a fer el tall sencer. Que també veureu que l'onglet, doncs, si fem aquest vídeo també ho podreu veure una miqueta més fàcil, doncs, que és una peça que també no és tan gran. Què farem amb aquest onglet? Aquest onglet el que farem és fer-li una miqueta una capa, doncs, cruixent, en aquest cas d'una altra herba mediterrània, que no és molt coneguda o molt feta servir, però que és molt agraïda per l'aroma que té, que és la sàlvia, d'acord? Farem un onglet amb una costra de sàlvia i de fruita seca, en aquest cas, jo sempre intento tirar amb ametlla, que és el que tenim més abundància aquí al Baix Penedès i al Penedès, no? Com fem aquest onglet, val? Jo soc partidari, doncs, d'això, de treure-li aquestes dues peces, treure-li aquesta membrana, i el que faríem una miqueta és desfollar, doncs, aquesta sàlvia, fer una ratlladura de llimona, val? Només per donar-li un punt de frescor, també, que lliga molt bé amb aquesta sàlvia. Agafar una miqueta d'ametlla, doncs, triturar-les, que quedin amb trossets, doncs, petits, i el que faríem és fer com una mena d'arrebossat, però a més de fer d'emparrellat, doncs el que faríem és aquest arrebossat amb aquesta pols d'avellana, val? Llavors passaríem aquest unglet, salaríem una miqueta primer, una miqueta de pebre, passaríem una miqueta de farina, trauríem l'excedent de farina, passaríem per ou batut i, finalment, doncs, passaríem doncs, per aquesta mescla d'ametlla amb sàlvia, d'acord, i aquesta ratlladura de llimona. Això que quedés doncs, ben rebossat, i el que farem això simplement és agafar una paella i coure-la, d'acord, doncs, a 4 minuts per cada costat, perquè poc suau, tampoc poc mig suau, perquè no se'ns cremi molt la part de fora i que es vagi coent una miqueta per tots costats, d'acord? És un tall de vedella que és com el filet, val? Dependrà una miqueta del gust, però la podem deixar al punt poc feta, o si el qui la vulgui més feta, doncs l'acabarem una miqueta al forn. Amb què l'acompanyarem, aquest onglet? Doncs mira, també ara doncs, amb pastanagues, per exemple. Pastanagues, a vegades, les verdures les tendim a bullir, i el que podem fer és unes pastanagues senceres o unes pastanagues doncs, de pagès que tenen un altre gust que aquestes més industrials, escalivar-les al forn amb una miqueta de paper d'alumini. Quan estiguin ben escalivades, el que farem és pelar-les, d'acord? I triturar-ho amb una miqueta d'oli, sal i un puntet de comí, també. Val? La pastanaga i el comí és una combinació doncs, que us agradarà molt. I amb això farem doncs, una miqueta aquest puré de moniato. I després farem una salseta, d'acord, amb una miqueta de mostassa, una miqueta de vi blanc, i farem una miqueta més cremoset tirant-li un raig de nata. Llavors, simplement, si teniu unes escalunyes, les piquem, les sofregim una miqueta i fiquem, un mitja curadeta de mostassa a l'antiga, que és aquesta amb gra, un rajolinet de vi blanc que redueixi una miqueta i un puntet de crema de llet, d'acord?, per donar-li un punt de cremositat. Simplement, doncs, a l'hora de muntar el plat, doncs, ficarem aquesta base d'aquest puré de pastanaga escalivat amb aquest punt de comí, val? Aquest onglet amb el cruixent aquesta d'ametlla i sàlvia. Jo recomano ja que la talleu amb una taula de ganivet per fer això del centre de la taula i anar agafant i anar compartint. I, finalment, doncs, pel voltant una miqueta aquesta salsa que li donarà aquesta cremositat i que l'acompanyarà molt bé doncs, aquest onglet, no? Cruixent d'ametlla, pastanaga i aquesta salsa cremosa.
Xavi, sorprèn-nos.
Bueno, poc us puc sorprendre. No, home, només escoltant-ho ja la boca aigua. Aquí està clar, hem d'anar per un vinegre. Carns vermelles, doncs jo ja ho veig directament doncs, amb un vinegre. També doncs, i buscar una mica un vinegre doncs, amb un cert de potència, que, i buscar una varietat una mica que s'està entre recuperant o que sempre ha existit, però que no n'hi ha gaire, que és la carinyena, que ara es diu aquí a Catalunya, se li està posant a les etiquetes el nom de Samsó, perquè doncs, hi ha la regió de Carinyena, diríem a l'Aragó, que fa que no deixi posar a les etiquetes el nom d'aquesta varietat que es coneix per carinyena a tot el món, diríem, però ara ja l'haver-hi aquesta, compartir aquesta denominació d'origen, doncs, fa que s'hagi de canviar i que s'estigui utilitzant, doncs, hi ha algú que ho escriu en francès, Carinyan, i en aquest cas s'escriu, bueno, escriu en l'etiqueta Samsó. I llavors aquí és el vi parató, un celler que està al Pla del Penedès, amb denominació d'origen Penedès, i es diu, bueno, li diuen parató Samsó, seria el nom del vi, del 2019. I és un vi, normalment la carinyena és una varietat que és molt potent, té uns tanins vius, té potència, aquest també ha tingut doncs, un any de criança en bota, que també bueno, va seguint, diríem que seria un vi de tall clàssic. Passa que a vegades quan sentim carinyena ens espanta, perquè dius, això serà algo super, super potent, està molt tànic i un punt rústic, però en aquest cas el celler Parató l'ha sapigut domar i és un vi que és amable, té potència, perquè és el que necessitem, té aquests tanins, però aquests tanins són dolços i són amables, que et ve de gust que no, de veure i d'anar repetint, que a vegades molta gent té por dels vins negres, que llavors em quedarà la boca molt seca, aquí estem un vi potent, però molt, molt agradable de veure. Com a curiositat, l'etiqueta posa, doncs, Turons de Vilafranca. I això què vol dir, Turons de Vilafranca? Vol dir doncs, que dintre la demarcació d'origen Penedès hi ha subzones. El que passa no tots els cellers ho utilitzen o ho fan servir i ells, diríem, estan dintre Turons de Vilafranca. Llavors també hi ha una nova nomenclatura a la Deu Penedès que es parla de vins, vins de masia o vins de... No, no. Gran Vidamàs i Gran Vidamàs, que vol dir quan un vi ve d'una vinya en concret al costat de la masia. Però bueno, això són coses ja més legals, però que ja anirem veient i anirem aprenent a veure que ens anem trobant a les etiquetes.
Se'ns està acabant el temps, però jo, David, et proposo, com que sé que t'has preparat les postres, a veure si en un minutet ets capaç de resumir-nos aquestes postres.
Sí, doncs mira, un flam, d'acord, de formatge fresc o formatge de mató, val? Com sempre, la recepta, doncs, una miqueta de flam és la llet, la nata, d'acord, el sucre, això ho fiquem a infusionar, i llavors aquí el formatge, jo sempre recomano fer servir mató, perquè és un dels formatges més bueno, autèntics que tenim a Catalunya, i en aquest cas sempre ficar-li una quarta part d'un formatge més curat català, tipus serrat, tipus garrotxa, per donar-li força. Això ho ficarem amb aquesta llet, ho triturarem, infusionarem i tirarem doncs, amb els ous, un parell d'ous per 300 mil·lilitres de llet, seria més o menys la base, 80 grams de sucre, i això ho cuinaríem doncs, en flameres al bany maria. Aprofitem bueno, o les últimes maduixes que estem en ple d'això o les primeres cireres i fem una miqueta de xarop. Traiem la polpa d'acord de la cirera, deixem el pinyol, això ho piquem una miqueta amb el ganivet i el que fem és una miqueta amb una paella, piquem una miqueta de mantega, la saltegem, d'acord? I per donar-li un punt extra de frescor agafem unes fulles de menta, les trinxem, les fiquem per sobre, fem una remenada més i quan tenim el flam fred, doncs el que fiquem és aquestes cireres, aquesta part de fruita, que li anirà molt bé i frescor de la menta amb el làctic del flam de mató o diguéssim de formatges catalans.
Xavi, com que ens queden 30 segons, només et deixo dir el nom d'aquest vi que ens recomanes.
És un ancestral, un escumós ancestral, que es diu Moscàndia, i és un rosat de garnatxa negra, fruita pura, frescor, una mica per com l'acompanyament aquest de fruits vermells, i que bueno, acaba de guanyar doncs, el premi dels rosats, de millors rosats de Catalunya en escumosos.
Ens feu, Dalí, Xavi, David, un veritable plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies i fins al mes vinent. Never know where.